Antonio Raillo i el club seguiran vinculats una temporada més i el jugador complirà 11 temporades consecutives a l'Illa.
Amb els esports arribam a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el projecte al voltant d'Antoni Font s'inaugura a l'Aujub d'Esbaluart.
Fent-ho'l, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Comença aquesta tercera i darrera ja hora de Tèntol d'avui. Hem de parlar d'Antònia Font. Ho farem amb Antoni Cardell, que ens acompanya al control tècnic de música i d'art, perquè també avui tenim la companyia de l'artista i professora Antònia Font.
Jo tantes te feis a la lleta quan dius tu podries ser meu. Te sexy, te dolça i te freda, oh yeah.
Al voltant d'Antònia Font és un projecte que reuneix collage, poesia i música en llengua catalana, en què els treballs visuals de l'artista es mostren juntament amb una antologia poètica inèdita creada expressament per a l'ocasió per Àngel Terrón, Blanca Llum Vidal, Eva Tur, Jaume C. Pons Olorda, Joan Pons Pons, Lluís Calvo, Lucia Pietrelli, Miquel Àngel Adrover i Miquel Cardell, entre d'altres. L'exposició s'inaugurarà demà a l'Aljub d'Esbaluart i nosaltres avui en volem fer una prèvia en profunditat a l'artista Antònia Font.
En profunditat.
Antònia Font, com estàs? Benvinguda.
Gràcies.
Me fa gràcia, encara me'n fa gràcia. A mi
ja,
que han passat anys.
Que sí.
Però part. I mira, tu ara els hi de qualque manera, Antònia, els hi deu tornar, Antònia Font, tot allò.
Sí, és que ara jo vaig sentir que deu ser artista, ja. Que sí.
Però és una manera artística, sí, no? De tots aquests anys de trajectòria d'Antònia Font, fent servir teu nom, sabent que eres tu, que personalitzat en la teva persona. Com a cara els hi tornes un poc a ser pilota, ells, no ho sé.
No és que ha tornat, és que... que les coses venen així, no? I ara li toca un, i després li toca un altre, i després un fa una cosa, un fa una altra. N'hi ha, com jo, que estan molt de temps sense fer, i n'hi ha d'altres com ells, que han produït durant molt més temps, i n'hi ha que s'ho mostren per primera vegada, n'hi ha que són veterans.
És a dir, tot el seu temps.
Sí.
Perquè aquella amistat encara és amb Antònia Font.
Sí, esclar. I seva.
I seva. Vull dir que sí. No s'ha esborrat mai.
No.
Tots aquests anys i tota aquesta trajectòria. Què ha hagut?
No, sempre som amics. Tots sabem, així i tot, que com més gran tornes, a vegades, no?, la vida més precipitada va i més temps pots passar, no?, entre que te veus i te tornes a veure. Però... també és vera que amb els amics això no té cap importància ni una i és escàs.
Mm-hmm. Sí. Per què ara una exposició d'Antònia Font?
Perquè ara ha estat possible, perquè ara hi havia una creació feta i a més s'han conjuntat diversos elements, circumstàncies i moments que han permès que demà inaugurem. Uh-huh. Tot i que per jo també en el seu moment va ser una sorpresa. La intenció original de la creació no era exposar-la.
No. I quina era?
Fer-la.
Sí.
Crear-ho. Crear. Però ja està.
No mostrar-ho.
No hi havia... Sí. Però l'important sí era el procés creatiu. La resta no hi havia res plantejat. Bé, faré això i ja està.
Sí, però com sorgeix aquesta exposició que crec que en Joan Punyet Miroet ho acaba molt a veure, a l'hora de materialitzar-ho i que demà s'acaba inaugurant aquest al voltant d'Antònia Font, un títol bastant suggerent, perquè quan era Margalida tots associem aquest nom a un grup de música, però clar, abans del grup de música eres tu. Ha estat també com una manera de reivindicar el teu nom i de que tu ets tu i no ets una entelèquia musical.
Sí, el que passa és que, clar, això surt a rotllo perquè no queda més remei que sortir a rotllo, però... o sigui, si intenció inicial, quan en fa un moment...
Era crear.
Íntimament. I ja està. Per jo. Per a mi. No? I després, què va passar? Que, clar, tu ho fas per tu, no penses més enllà, però després ho mostres a alguns amics, no? I, clar, què va passar? Que en Joan és un amic, en Joan Punyet, en el qual, evidentment, jo li volia mostrar, perquè és un dels amics en els que pot tenir unes converses sobre art més, amb més profunditat.
Mm-hmm. És així.
Ell és expert. I per això els hi vaig mostrar, a veure què trobava.
I un piquet d'hi mostres?
I un piquet d'hi mostres, ja que ell comença a cavilar, i ja hi podríem fer, i això, i a projectar. I a projectar una exposició col·lectiva, perquè som molts, és que en el final hi participam, interdisciplinar i innovadora, perquè és una combinació que tampoc no se volem trobar gaire sovint, i també és veure que la part plàstica, que és que en aquesta ocasió me correspon, que és el col·legi en si, també és una tècnica que pots, com, no sé, hi ha poca exposició de collage també, no?
I els collages, els vas crear a partir dels poemes o després d'aquest maridatge ha vengut a posteriori?
A posteriori, sí. El meu projecte inicial era dedicar les vacances de l'estiu del 2023 a fer un collage cada dia, i d'aquesta manera vaig començar a dir 1 de juliol i vaig fer una col·lecció de 80 collages, 2 àlbums, i ja va estar.
Aquesta va ser la teva part de creació.
Sí,
era una dona prolífica, perquè 80 collages, sí, ja n'hi ha.
I
un cada dia.
Sí. Fer un cada dia.
Allò era, o sigui, l'objectiu principal de cada dia de l'estiu del 2023 era un collage. Dugués el temps que dugués. Si necessitava tot el matí, si necessitava 2 hores, si necessitava un dia. Era igual, això era igual. Precisament perquè tenia vacances.
I d'aquells 80 collages, ara...
I d'aquells 80 collages, me varen demanar si em podia seleccionar, crec que eren 25 o una cosa així, uh-huh, més o manco. I d'aquests 25, finalment, se n'exposen 16.
16?
En 16 artistes.
En 16 poetes. Que aquesta... Clar, com va arribar la col·laboració dels poetes... arran de la interdisciplinitat, vàrem fer una llista de poetes, en Joan, altres amics d'en Joan, com en el Talló, vàrem anar abocant noms de poetes que mos agraden, que coneixem, que mos agradarien, que el que sigui, noms, i després, jo això no ho he treballat personalment, no ho he gestionat, no? Se'ls enviava una convidada, si els feia ganes participar del projecte, de l'exposició, i finalment aquests 16, que són els que corresponen als 16 col·laixos seleccionats, cada poeta se li va assignar aleatòriament, m'apareix, un col·laix. Després ells varen anar a veure el col·laix, varen poder establir un diàleg amb el col·legi, i a partir d'aquesta visita en el col·legi, d'aquesta observació, d'allò que ells varen percebre, entendre, els va despertar, varen crear
aquest text inèdit.
Aquest text, aquest poema, per tant, és a partir del col·legi. No? Però clar,
clar,
una ells cosa... varen interpretar el col·legi.
Sí, però una cosa, a vegades un diàleg no mos entenem, perquè hi ha aquesta cosa de que un entén una cosa, l'altre entén una altra. A tu el resultat t'ha agradat? És a dir, tots els poemes han dialogat bé en els teus col·legis?
Sí, jo, tots els poetes que han quedat finalment que participen, és un honor per jo poder fer col·laboracions amb ells.
Ara m'aquest content que hagis dit això, perquè tenim en el fi d'un d'aquests poetes, que és el nostre tècnic de so, imagina't que arribes a dir a poetes que no m'han agradat, un dels quals és
X, que
aquest, i ja mos davallava en l'àudio.
En son pare mos coneixem perfectament.
No seria un agravi.
No, he dit això.
Sí. Ben va. I hi ha qualque cosa d'Antònia Font grup en aquesta exposició?
Hi ha en Jaume Manresa, que ha participat en la part de composició musical.
Uh-huh. És a dir, que també hi ha música.
Hi ha música.
No, és que és molt multidisciplinar.
Sí.
És una mele interessant, és a dir, el concepte.
Sí, hi ha la part plàstica, hi ha la paraula la teniu, la trobareu manuscrita, perquè el col·legi va acompanyat del poema escrit per el poeta a mà, i després, a partir d'aquests poemes i d'unes frases que jo havia escrit explicant cada un d'aquests 16 col·legis, unes frases curtetes, dues línies, jo mateixa vaig fer una selecció de versos, és a dir, vaig retallar els poemes, i a partir d'aquestes retallades va sortir, utilitzant la tècnica del collage també, un muntatge poètic, que és el que se recita conjuntament amb en Jaume, amb la música d'en Jaume.
És a dir, el que m'ensenyaven a mi a la facultat, no? Com un cadàver exquisit que tu agafes d'aquí i d'allà i vas mesclant i confegeixes el que serà el concert que se podrà veure demà.
Exacte.
A la inauguració.
Sí.
I com van els nervis?
Ara no ho sé, ja.
Ara ja estàs
no ho sé,
immersa
ja, sí,
amb allò que seria la roda.
Ara ja n'edam, què diuen, no?
La secció que tenim després se diu ja n'edam, amb les nostres companyes, amb les marines.
N'edam amb totes.
I, clar, tu, mentrestant, fas de professora?
Sí.
De secundària?
Sí, ara enguany he anat a l'Institut de Serenal, al setembre, que és allà on tens la plaça, i hi havia estat un any, fa 15 anys o no sé quan, fa molt de temps, però ara ja hi vaig per estar-hi, no? Mm-hmm. Una temporada llarga.
Vols quedar allà.
Hi ha molta feina per tot.
Perquè ets professora de català.
De català, sí. Sí. Som professora de català. I, clar, jo ja m'encantaria que els estudiants d'ESO poden fer partícips d'això, no, mateix.
No els has contat, que fas una exposició.
Crec que demà els ho contaré. Perquè demà tenc 5 classes i no vull forçar molt la veu, per mort de sora baixa, i si hem de fer classe normal haurem de discutir un poc. I pintura, si els ho conto un poc el que vull fer demà, ells també veuran coses noves i tot fa una mica més d'il·lusió això que una classe ordinària.
Sí, les pot fer llegir un poema.
Sí, ja veurem. Ara avui vespre ho acabaré de decidir.
Perquè ells coneixen els poetes, per exemple, que participen a Esteve et mostra, no?
No. Hi ha poca cultura poètica en general entre l'alumnat d'ESO. Uh-huh. Pintura, un centre en concret... O sigui, hi ha projectes lectors, no? Allà se fan treballs amb poetes, amb escriptors, vius, no vius...
Sí, però la poesia sempre està com a sa germana pobra. A l'hora d'ensenyar literatura, tothom li dona aquest punt hermètic, aquest punt com a de cosa complicada, i s'entra en el món de la literatura a través de sa novel·la. Més o manco, si és que entram en el món de la literatura, que això ja seria també... Imagina que tu, com a professora de llengua, deus tenir clar que ja és un altre debat. Però el fet que siguis professora de català sí que t'ha servit per tenir aquesta sensibilitat, no?, en sa poesia, en sa paraula, i que per tu aquesta mescla que has feta i que cristal·litzarà demà en es baluart no t'hagi estat aliena, és a dir, ets una dona acostumada a sa paraula i a conrear-la. Per tant, aquesta mescla de collage i poesia a tu t'ha estat còmoda d'entrada ja.
De fet, una cosa que ja me tranquil·litza molt de cara a demà és que jo reciti, perquè això no és nou per mi. I com que és una cosa que he fet moltes de vegades i que m'agrada i que és una experiència que la reconec, me tranquil·litza. En canvi, a ser que posa la part plàstica és nou. I això no me tranquil·litza. Això me dona... Clar, me crea més nervis perquè és la primera vegada. I allò que fas per primera vegada, i a més amb unes dimensions com aquestes, no? Hi ha un lloc... tan impressionant, també, el fet d'haver de recitar me tranquil·litza.
Heu sintonitzat i Betes Ràdio, això és Tèntol, som en conversa amb Antonio Font, l'artista, que demà té la seva opening night, té la inauguració d'aquesta exposició al voltant d'Antonio Font, que és una sèrie de collages que dialoguen amb poemes, però que també té una part musical, que ella diu que demà amb en Jaume Manresa recitarà aquests poemes que ha escrit inspirada en els collages que ja tenia fets. Clar, jo llegint qualque entrevista has dit que per tu que collages són cartografies interiors. Clar, com és Antonia Font? Ja que si jo demà vaig a la inauguració, mirant aquell collages, podré interpretar com ets?
Podràs interpretar, espero, temes que m'interessen. Però, clar, jo crec que tots som una suma de tants d'ingredients que és molt difícil definir-nos exactament i en poques paraules, perquè tots són contenidors de mil coses, no? I aquí hi ha 16 collages. D'aquests 16 collages n'hi ha que pintura mostra... Jo crec que uns temes que m'interessen sí que queden identificats, ja sigui per estètica, o per títol, o per concepte...
El títol ajuda bastant. No sabia si no n'hi havia de títols.
Sí, clar, quan tots tenen títol.
Escolars té un puntet abstracte de vegades, i clar, un interpreta... Perquè clar, s'imaginació també, o s'interpretació també forma part de tota l'experiència que tu tinguis acumulada. I això sí, a vegades fa que aquesta interpretació sigui diferent. Tu ara parlaves d'esbaluart, de Saljub, clar, quan te vares posar, que avui he vist una foto que m'ha agradat molt i l'entrevista que t'han fet a Ivetres, Ivetres Televisió, quan t'estàs ermit de Saljub, clar, ja has començat a mirar les parets i t'has vist a tu, clar, com s'ha sentit l'Antoni Font, artista?
Jo quan he entrat m'he parat a plorar perquè m'he emocionat molt, encara és que és super emocionant.
Clar, ja, perquè també l'espai aquest té com un punt, sí, tel·lúric, si m'apures, com a ancestral, sí, com a de... I mira que és un aljub, però bé, de connectar molt amb l'essència i amb la terra.
Sí, però és que és molt emocionant perquè, clar, ara un ja arriba... Si això jo crec que si això te passa a una edat de joventut, que ets un poc més inconscient, pintura, no?, ho gaudeixes, estàs content, estàs orgullós, però clar, jo entenc que la meva edat per primera vegada és tard.
Mai és tard.
No, és tard en el sentit de que és estrany, o jo, per jo m'apareix estrany, no?, mostrar per primera vegada quan tu ja has passat la cinquantena.
Que t'ha remolt més, no?
Clar, i a més que, tot i que fa 2 anys, no? Perquè final 23, final 25, aquests 2 anys, aquest projecte no ha estat aturat, s'ha anat fent tira, no? Sense presses, en tranquil·litat. Per tant, he tingut temps d'assumir-ho. Però el primer pic no és fàcil assumir-ho. I manco a un espai tan especial.
Com es Baluard. Perquè es Baluard, com ha estat la proposta? Perquè això està dins Bienal B, aquest projecte interdisciplinari que organitza es Baluard i que és llarg en el temps, és continuat en el temps i llarg. Com tu parles amb ells? De quina manera vos heu relacionat amb el museu?
Tot això ho ha duit en Joan Punyat, que... És que, clar, ell és un professional del món de l'art. Si ho hagués hagut de fer jo, no hauria sabut per on havia de començar. Jo he fet escola i ell ha gestionat la coordinació general.
M'agrada molt aquest repartiment de tasques. Jo he fet escolaixos, després he fet escola... Bé, es compta tenir un marxant d'art, al cap i a la fi, que era allò que se feia antigament, qualcú que sí que entengués com funciona aquest món i ser capaç de tocar les tecles necessàries perquè després se pugui fer una exposició.
I pensar-ho i imaginar-ho. Perquè, clar, si tu no estàs immers, no tens tanta capacitat d'imaginar què pots fer. En canvi, en Joan, que a més té una personalitat així expansiva també, no? I, clar, com a amic de l'adolescència, quasi, si en Joan diu en band, anem en band, en Bart. Amb un altre tema, pintura me tocarà comandar jo, però en Bart és ell, és que en sap, no? I se n'ha cuidat ell. Ell ha estat el gran coordinador general i és que ha establert connexions i és que se n'ha cuidat de tot.
I una cosa preciosa és que vos n'heu encarregat de que tots els poetes que participen en aquest diàleg en les teves obres, en els teus calaixos, siguin de totes les illes i de per tots els territoris de parla catalana.
Exacte, són de Catalunya, País Valencià i les tres illes, com has dit. Mos ha quedat l'Alguer, però bé, no només això, no només són una mostra de la poesia d'avui en els països catalans, sinó que, a més, a part del territori, hi ha un altre aspecte que jo trobo que també és molt guapa, m'agrada molt, que és intergeneracional, perquè si agafant números totalment redons, anem de 20 a 70 anys dels poetes.
El més jove en té 20?
Números redons, no? Però sí, 20 i no sé. Sí, dins la vintena. I clar, això són 50 anys, no? Que no sé exactament quantes generacions són 50, perquè mai he aclarit en quant d'anys és una, però això crec que també és molt interessant, perquè demostra que l'edat, per exemple, no és una frontera en qüestions d'enteniment artístic.
Totalment. I, per exemple, de Menorca, que hi ha en Joan Pons?
Sí. Mira, jo ara, en el principi que varen començar a preparar el muntatge poètic, ja t'hagués dit... tots els poetes i el col·laix de cada poeta i tot. Però ara, després d'haver fet el col·laix de poètic, que ja allà ho hem mesclat tot, hem borrat el nom de tothom, i ara...
Ja no te'n recordes. I ara
tu em dius que avui a l'exposició, que hem anat a fer la prova de so, mirava a veure si trobava escrits, estrossos que jo havia... I n'hi ha que no els he trobats. O sigui, ja des que, clar, aquest temps poètic és un altre... Allò que dèiem abans del diàleg, no? Que si mos entenem o no mos entenem dins l'art, jo crec que s'incomprensió entre col·laboradors crec que no existeix s'incomprensió. Perquè l'art, jo entenc que un és que el rap l'interpreta automàticament, inevitablement. I, per tant, ells varen interpretar, se varen fer seus escolars sense tenir cap referència més que el títol. I després jo he agafat els seus poemes i m'he tornat a fer meus, i en el final és una cosa circular, i com que circular no sap ni on comença i on acaba, i la paraula ha agafat el seu... Ara, dins el muntatge, la paraula de la protagonista ja no és la persona que l'ha escrita.
Clar. Molt bé, doncs això s'inaugura demà en el seu JUP del Baluard. Trobarà un Antonio Font i Jaume Manresa que recitaran aquest tema. En Jaume, que haurà fet música aposta, també algun dels autors, però sí que els trobareu algun dels autors, serà el 7 de mà, dia 15 de gener, a les 7 del capvespre, quan fes aquest simposi. Mm-hmm. En el qual dèiem que participarà en Pere Perelló, en Blanca Llum Vidal i entre d'altres.
Sí, en Jaume, en Joan, en Pere, en Blanca Llum, jo i després en Vicenç del Talló, que modera.
Exacte. I tot això, ja sabeu, dia, hora i lloc, al voltant d'Antonio Font. Antonio Font, moltes gràcies.
A vosaltres, i si veniu, espero que en gaudiu molt.
Esperen que sí. I de gràcies, ara hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una amb les Marines.
IB3 Ràdio és... cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No comata amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Quina paraula creus que s'està perdent?
La paraula que anys enrere escoltava és guerrida. Guerrida l'utilitzava molt la meva predina per dir que era una nina guapa.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Toca nedar amb la Marina Huguet i la Marina Bennàsser, les Marines de Tento. Com estàu?
Encantades de tornar aquí.
Sí, passeu bones vacances, ja. Feis bona cara, oh?
Trobes. Noi, doi, ja tornant a nedar.
Clar que sí.
I més que nedarem, perquè la que mor ve damunt.
Sí, però ara aquestes festes són fantàstiques a les escoles. De fet, avui parlarem d'això.
Sí, sí, nosaltres, de fet, ja parlàvem de les pròximes. Ara, abans, fèiem una mica de corredor i ja estàvem veient el que ve després. Però, bueno, ja en xerrarem.
No mos avancem.
De lo pròxim.
És a dir, ja penseu en Pasco.
No, s'ha canviat de coses abans.
Ah, clar. Tens tota...
I la Pau.
Teniu tota sa raó.
La Pau. Sí. Ah, sí, la Pau. Ah, nosaltres també ho fèiem el Dia Mundial de Pau. M'encantava.
Tu tornes de Nadal, que tu dius, ai, que bé aquestes vacances. Aquestes vacances han estat, perquè si no arribes a Pasco, m'entens?
Jo no m'ho puc queixar, perquè la setmana que ve a Palma, dimarts, fem festa en altres. O sigui que...
No, en el meu poble també.
Sí.
Tenim aquesta sort.
I da, mira. Avui, però, amb les Marines, les festes de Sant Antoni.
Sant Antoni, gloriós, se vian en nom si heu sempre l'advocat. Sant Antoni, guarda-mos, Sant Antoni, guarda-mos.
I d'ací, com es viu les festes de Sant Antoni a les escoles? Hi ha qualque escola que no passi Sant Antoni?
Jo crec que Sant Antoni és un hit a les escoles, no?
Jo m'agrada molt perquè vos venia escoltant quan venia de camí que entrevistàveu en...
Antònia Font.
No, abans. Ines Alemany?
Sí.
Ho record bé. I en Xisco li deia que quan jo era petit, Sant Antoni a les escoles de Palma no se celebrava. He de dir que quan jo era petita, jo ja record el manco al manco fer sa màscara i una miqueta com de fogueró, una mica de caliu.
Aquí se nota que tu i jo, estimada, no pertanyem a la mateixa generació. Jo som del 79.
Mors d'in 10 anys.
D'aquests 10 anys van marcar la diferència. Jo te puc assegurar que ses monges de la Caritat, en el col·legi ara Arcàngel Sant Rafael, abans Arcàngel Sant Rafael, no el tot Sant Antoni, mai varen fer res. Sí que varen fer, per exemple, la Beata Sor Francinaina, perquè de la congregació de les meves monges.
Hombre, perquè era de la seva corda.
Clar, això sí, però a Sant Antoni no varen fer, i per això m'al·lucina tant, que també pens que hi ve tres, ja tinc molt a veure, que d'ençà que tenim teleautonòmica, les festes de Sant Antoni tothom se les sent una mica més seves, perquè sempre dic el mateix, no estimes allò que no coneixes. I a mi Sant Antoni, com a celebració, troc que té un punt interessantíssim, però si ningú te l'ha presentada, difícil que la gaudeixis, clar.
Bé, ara hi ha un rebuf, però jo crec que també depèn de on has nascut, perquè jo som de Fadenich i Fadenich, Manacor, Porreres, notes de petits, Sant Antoni, els Foguerons i anar a Torrar, era com... de petit sí. Era fantàstic. I d'adolescent era el punt de trobar-te en es novieta, ja, trobar-te...
Seguia sent fantàstic.
Sí,
home. Sant Antoni era tens, com diria una de les marines, de novieta.
Era tens de novieta, home, i si botaves per damunt el Fogueró, t'anaves picant i anaves votant per damunt el Foguero,
faríem apologia de pràctiques perilloses a la ràdio pública de les Illes, òbviament.
Aquí no volem, sobretot a l'escola. Però jo crec que sí, que també és el que ho dic, crec que hi ha hagut un rebuf i crec que també té molt a veure que han sortit moltíssims de llibres, vull dir, hi ha hagut com una reivindicació de la cultura popular i...
Sí, però els llibres també són una cosa bastant recent, són de fa...
Per això.
3-4 anys.
Per això, que hi ha hagut com un rebuf els darrers anys, que crec que també hi ha hagut molt d'il·lustradors i escritors que han ajudat en aquest rebuf, crec que... Vosaltres també heu fet una feinada i les escoles crec que també han d'aixecar com la nostra bandera de és que les escoles ho treballem, i crec que això també ajuda.
Sí, també per el canvi de paradigma en l'educació. Abans tot era com a més teòric, en canvi ara les festes de Sant Antoni, fer-te una màscara, ensenyar que és un fogueró, és a dir, aquestes coses com a més de sociabilització que s'estilen tant ara, cau molt millor l'escola d'ara que no l'escola d'abans.
I no només això. Quan nosaltres estem xerrant de les nostres infàncies, la major part de la població, la major part de la població d'aquestes escoles era autòctona i ja coneixia aquelles festes perquè tradicionalment, familiarment, això se li havia fet arribar. Què passa? Que això, com ja varen reivindicar quan varen xerrant el capítol de les festes, ara s'ho ha fet nostre, o mos ho han fet nostres les escoles, perquè és una manera de donar a conèixer, mantenir, informar i integrar a totes aquestes famílies nouvingudes, a tot aquest alumnat que té unes altres tradicions, que té una altra cultura, a dins el que és nostrat i que, com deies tu molt bé abans, si no coneixen, no poden estimar.
Exacte. Però, clar, aquí també, dins aquesta multiculturalitat, problemes, per exemple, hi ha infants que no mengen porquim i si fas una torrada... per Sant Antoni...
S'han de fer una mica de malabars, però també la manera una miqueta és integrar-ho, adaptar-ho fins allà on puguem, i després ja totalment respectable que hi ha famílies en què convidadíssim, que si tu aquest dia no vols dur-te un nen a l'escola perquè no vols que estiguis posat d'aquest de ses maneres en això, doncs també pots, és un dret que tu puntura pots exercir.
T'he de dir que a la Pobla no tenen gaire problema amb aquest tema, perquè a mi m'ha tocat 2 anys anar a Campeu Blanc, a l'institut, i m'ha fet gràcia, m'ha sorprendre, perquè jo no hi havia caigut, perquè evidentment jo sí que menys porc, que a lo que era el bar de l'escola, a un nil li donaven un entrepà de pa sobrassada, i quan hi va anar un nil musulmà li van donar un entrepà de pa amb formatge. I aquí se va acabar la qüestió. I tothom va celebrar Sant Antoni, els nins estaven de fora, jugue que jugue, dimonis, desfilades, etc. I s'ho van passar a la mar de bé. També les edicions, allò que han de fer és saber-se integrar i que hi hagi tolerància per els dos mons que el cap i la fi han de confluir.
I ara estem xerrant de restriccions alimentàries per motius religiosos, però quan ja hem dit moltes altres vegades, les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries cada vegada són més habituals i més freqüents, també en els centres escolars. Per tant, moltes vegades mos toca fer adaptacions més enllà de motius religiosos o...
Sí, que heu d'estar molt pendents, sí, perquè...
I això és una cosa que crec que a les escoles ho donem bastant per mà, perquè com que estem molt acostumats a tot el que són intolerància, la cadena marina i alimentaris, que és una cosa que és seriosa, que pot causar pues, un susto ben gran...
Sí,
que
sobretot en la fruita seca.
Sobretot en la fruita seca. Bueno, el que no t'imaginaries...
Que no poden menjar nous...
Hi ha de tot. Hi ha infants que no els hi pots posar un gel damunt, per exemple. I això també és una cosa que tots... crec que ho tenim per mà a les escoles,
gels en general.
Què vol dir gel?
Gel fred.
Sí? Un glaçó.
Un glaçó.
Per què?
Per algun tipus de condicions... de malalties o de condicions que no accepten que tu puguis posar un gel fred damunt la pell d'un infant, perquè això pot causar X altres coses. Wow. Per tant, dir que hi ha un espectre molt gran de coses a les que les mestres han de tenir molt en compte, uh-huh. i crec que per això és, entre cometes, fàcil adaptar tot aquest tema alimentació, perquè ja ho tenim com a molt integrat a les escoles.
Uh-huh. I... Per tant, això, per Sant Antoni, no és cap problema.
No. Per part de l'escola crec que no és un problema, i sempre tenim, pues, les famílies tenen aquesta llibertat de poder s'implicar fins allà on vulguin. No una obligació, òbviament.
I fer màscares, els dimonis i tot aquest univers, això com ho duen en nins i nines?
Com deia abans, nines, jo crec que és una festa que de fa un temps, no només de repunt de la bibliografia i dels contes que poden trobar, sinó d'abans, ha anat guanyant molta força. Jo imagino que realment tots els contes, tots els títols que poden trobar avui en dia, beuen d'aquesta febre que ja venia d'abans. De fet, hi ha hagut un repunt molt gros també de colles de dimonis en els diferents pobles i ciutats, i cada vegada se fan més correfocs, se fan més... Llavors, totes aquestes activitats, tota aquesta cultura, tot aquest moviment social que ha anat repuntant durant aquest temps, s'ha anat traduint en, després, el que poden trobar a llibreries i biblioteques. Com ho viuen els infants? La majoria amb una alegria i una il·lusió... desbordant.
Les encanta.
Les encanta. És que nosaltres menjarem Sant Antoni fins a l'estiu. És que hi ha infants que canten la cançó de Sant Antoni, sí? De per això ja hi ha corema, però Sant Antoni és una cosa que els encanta. Jo crec que té un poc a veure també perquè el dimoni, que és el guai, que és el que mola, no? És una figura que juga molt amb la por, te fa por, pot vols saber el que és, pot hi vols acostar, però te fa por. I jo crec que aquest puntet de por també és el que és una mica el que fa que els infants els hi agradi, no? Que els engresqui, i d'activitats n'hi ha per una Beti i sa mare.
Què feis, mam? Quines activitats?
Clar, abans de res, aquí, per favor, perdoneu-mos, perquè hem intentat fer recerca, els nostres coneixements són limitats, nosaltres vos xerrarem de lo que se fan a moltes, que no vol dir totes, de les escoles de Mallorca, però sabem que és Sant Antoni és la diada de Menorca, i allà tenen la seva tradició, sobretot a Ciutadella. Em vi que compartim amb les tradicions de Menorca, les beneïdes i els foguerons, i a Eivissa no hem estat capaces de trobar gran informació més enllà de que són les festes patronals de Sant Antoni i Portmany. Uh-huh. Menorquines, menorquins, eivissenques, eivissens, formenterenques i formenterens, vos demanem perdó si no vos sentiu representats, perquè no ho sabem. Envieu-vos un Instagram, missatge, i vos inclourem properament. Llavors, des de Mallorca... A veure, com dèiem abans, que hi ha pobles en els que hi ha moltíssima, moltíssima de tradició, com puguin ser la Pobla, Artà, Manacor. Llavors hi ha pobles en els que segueix havent-hi molta, molta tradició, i hi som la resta. Però avui en dia, jo crec que qui més qui manco, mos hem apuntat bastant totes les escoles de Mallorca a fer el seguit d'activitats que vos proposarem avui o que vos explicarem avui.
Home, jo crec que el primer de tot és hit, són les màscares de Sant Antoni, uh-huh. i que també crec que és un moment molt bo, sobretot per infants un poc més grans i sobretot per aquests infants que viuen a Palma, que a Puntura no coneixen tant la resta de l'illa, pues poden conèixer que hi ha molt de pobles allà on tenen un dimoni específic de cada poble. Dic que no fa falta fer el típic dimoni típic tòpic, se pot fer una feina preciosa de conèixer la resta de pobles de Mallorca a través dels dimonis, perquè cada dimoni és diferent, i és veritat que és un projecte de centre d'escola molt, molt guapo.
I què feis? Com unes cartolines que es han de pintar?
Aquí és imaginació en espoda. Depèn de lo que te vulguis embrutar.
Però que sigui una màscara i que després se la puguin posar.
Però n'hi ha perquè... que se fan en cartolines i tu ja els hi dones la silueta feta. Si ets del teu poble, per exemple, ja els hi dones. N'hi ha que els hi dones la cartolina i cadascú dibuixa el que vol. Ui. Podries fer un collage, podries emplear un plat de base i a partir del plat anar creant, ben que dir...
Infants més grans que fan màscares en catxes de cartó grans i fan com a caparrots a vegades. Sí, és que depèn de cada mestre el que se vulgui engrescar o els temps que tengui, perquè a vegades tens molt menja. Però hem de dir que les màscares és el que agrada més, perquè normalment és com el color final, perquè sol haver-hi un dia que moltes escoles fan o la torrada o la cremada del dimoni o el foguero a l'escola, i és el dia allà on se duen les màscares posades i totes escola junta fa com aquesta comunitat.
Alerta, perquè jo he sentit d'escoles en les que no només se fan foguerons i torrades, que això té el seu temps i la seva preparació, però és lo fàcil, sinó que hi ha gent que fa espinagades.
Espinagades?
Sí. En l'alumnat.
Sí.
Hi ha gent per tot. Molt motivada.
Bé, nosaltres enguany tenim molt de números de fer penades. Mos ha tocat com a tema de centre. Ja ho desvalorem més en band, però si arribem a fer penades, jo vos duré fotos de les penades que farem més en band.
Jo he estat a escoles on em feien d'infants de primari de cursos més elevats. I escolta, ni tan mal. N'hi havia que tenia més manya per fer-les que jo mateixa.
Tampoc. I jo me'n cal cuinar a les escoles.
Tornem en allò d'abans de... És una manera de difondre la nostra cultura, les receptes...
No, però nosaltres tenim un pica a bany que cuinàvem tots sols, que... Era un pot desastre, però ho fèiem. I t'he de dir que moltes persones me'ls van interessar per la cuina perquè me'ls van fer cuinar a escola. Tots sols, insistesc, tots sols. Que teníem una cuina en el pati, bé, davant d'un porxo.
Ostres, que guai.
I allà fèiem el dinar per la resta de companys. Això era una activitat que fan cada any tots els...
Això és molt d'esplai, eh?
M'encanta, sí.
És molt d'esplai, me'n recordo quan feia de monitora.
Sí.
Havien d'anar a l'Erta perquè, clar, havies de tocar foc i això. Però bé, sí que ho fèiem, ja que ja devia ser 5 o 6.
Clar, és que així com vas pujant d'edat, cada vegada pots anar fent propostes més complexes. Nosaltres que normalment fem feina infantil, a infantil sí vas fent cosetes, però són molt més senzilles. I quan entra foc o quan entra forn, lògicament aquí entren els mestres. Però moltes vegades s'aprofita l'art escolar, no riguis.
Mira el canre.
Perquè una de les coses en les que també mos hem hagut de vender a les escoles és el tema de l'alimentació saludable. Que ara me'n vaig una mica d'estudi, però també és important. I tenim hort escolar, perquè com que la gent tampoc no té hort a casa seva, és una altra manera de donar a conèixer tot el procés. I quan ja tens aquelles faves sembrades, quan ja tens aquells espinacs que ja no saps què els has de fer, llavors es entra quan els tasten i els acuinen, i tot fa més il·lusió, tot és més bo quan ho has conegut des del principi.
I a més és que si se fa a l'escola és una manera que els infants mengin coses que a casa no mengen, que a nosaltres mos ha passat moltes vegades. No, que a nostre només menja... A l'escola menja de tot. Basta que ho cuinin ells. Nosaltres l'any passat me'n record que vàrem fer un projecte de peixos i vàrem anar a comprar peixos i vam anar a comprar peix, vàrem mirar peix, el vàrem disseccionar i el vàrem acabar ficant en el forn i els nens vàrem menjar peix. Nens que hi havia escola que, no havien, que a casa no menjaven peix i a l'escola en vàrem menjar. Per què? Perquè l'havien cuinat. Si vol que els nens facin coses i mengen coses, que ho facin ells.
Ah, si això serveix...
És a dir...
A casa també serveix, eh? No importa que ho facin només a escola.
Has de voler anar a fer lluç, no?
Escolta, que estigui de vora tu mentre ho prepares, llavors ell pot dir que ha fet el dinar o ha fet el sopar i s'ho agafa més il·lusió.
I s'ho menja. I clar, tipus de verdures que ni coneixien, a l'escola les coneixen.
A l'escola les poden conèixer i també la idea és que hi ha unes receptes i que hi ha uns ingredients que puntura hi ha segons quins infants, sobretot infants nouvinguts que puntura no coneixen o d'altres cultures que no coneixen, és una bona manera de fer-los partíceps i que ho coneguin.
Ara, verdura per Sant Antoni poca.
Sí, fan espinagades.
Això ve després.
Espinagades, sí.
Això vendran la Jaia Coromo.
És vera.
Tornem en el tema. Que poden trobar a les escoles? També hi ha centres, cada vegada més, que tenen dimonis o dimònies de centre. Llavors, aquestes dimònies, normalment els dies fogueró, surten a ballar, tenen de vegades música pròpia, hi ha centres, quan són més grans, ja segurament de secundari i de més, en els que fins i tot s'animen a fer petits correfocs, però moltes vegades hi ha alumnat que forma part de la colla del poble. I si no, també moltes vegades el que se fa és convidar a la colla del poble, de la barriada o a la que tenim coneguts, i podem anar a demanar, que vengui a l'escola. Perquè, com deia abans la Marina, els dimonis provoquen aquesta ambivalència de que criden molt, també per la trapelleria, per l'estètica, per tot això, però a la vegada, molt sovint, fan por. Llavors, és una manera de perdre la por és... començar el procés des de zero. I això és una cosa que a l'escola se fa molt. Ara l'altre dia vaig veure que Mel i Cotó havien fet una activitat d'aquestes, també. És conèixer la persona vestida de carrer, xerrant la persona, arriba, se presenta, mos conta coses i sí. Demés. I llavors és viure el procés, la transformació en directe. Se comencen a posar la roba, mos expliquen per què duen aquell vestit, de què està fet, com l'empleen, per què els colors... I finalment arribem en el moment de les màscares, que és el més representatiu i el més temut. I tu, quan veus la màscara tota sola, no fa tanta de por, i a poc vas fent la composició general fins que tens els dimonis vestits. però saps que davall hi ha una persona que fins fa un moment xerrava amb tu, que llavors tot això és una manera també de fer perdre la por i acostar aquestes figures.
Però tampoc no està malament que tinguin un pat de por.
Jo és que ara feia quirusses perquè m'apareix superbé i superinteressant i que s'integrés infant i que no tingui por i zero traumes. Però jo trobo que també la guapo dels dimonis és aquesta despersonificació, perquè no és una persona, és aquell personatge, aquell dimoni, i jo també trobo que és guapo. Polèmica, Marina.
No.
M'ha discutit.
No, que estava pensant que realment jo el que veig i sabent el que saben dels moments evolutius dels infants personifiquen aquell que se'ls ha vestit davant. Si se'l troben després, 10 minuts més tard pel carrer, és el dimoni.
És el dimoni.
No extrapola, no?
I que d'entrada tampoc està gent malament tenir por a gent amb màscara. Ho dic perquè, clar, si començam a pensar en mascarats o els nostres amics, llavors a la llarga crec que pot ser més perjudicial que beneficiós per als infants.
Bueno, podríem dir que... Com a mesura de protecció.
Que, clar, que quan ja te ve un senyor amb banyes... Ja és una altra cosa.
Fuig.
És que a mi sempre m'han fet por, i jo en tenc 46, i no me fa molta de gràcia. La història dels dimonis que venen, te donen llandera, se t'atraquen a mi una persona que està emmascarada, que no sé qui és ni quina cara fa. Me amo, un jazz adult, no...
Bueno.
No farà segon quin quadre al mig d'esquerrer, però tampoc te penses que me fa una gràcia especial.
Però hi ha molta gent que ho viu així. De totes maneres, sí. Clar, nosaltres estem xerrant de celebracions a les escoles, que tu estàs fent la festa perquè tothom en pugui passar gust. Que igual que deia Marina, tothom, jo crec que mos han trobat amb personetes, amb infants, amb alumnes, que de cap de ses maneres, i o bé se'ls ofereix una alternativa, perquè ja has intentat apropar-ho i facilitar-ho el més que pots.
Perdona, t'he de demanar, estimada, quina és l'alternativa al dimoni?
No, si no vols estar de fora amb el fogueró, no, millor vols que hi hagi de classe.
També hem de tenir en compte que...
Infants que ho passen molt malament, jo he tingut infants que aquell dia no han vingut a escola.
No, i que hi ha infants que de puntura tenen una certa sensibilitat més alta en el que són els renous, a més dels infants TEA, per exemple, que ara que acaba de passar els Reis i aquest d'any, ho passen molt malament perquè la gent tira trons com si no hi hagués un demà, i els infants altament sensibles, o infants TEA, aquests renous els distorsionen molt i els generen molta angústia. Se pot fer de diverses maneres. Se pot fer una aproximació, se poden fer històries amb imatges que vas tu aproximant el que passarà, però igualment si hi ha infants que per un motiu o per un altre ho passen tan malament, també hi ha l'opció d'un mestre que queda amb aquell infant de dins. Jo, sempre que pugui, intento que la infància integri, encara que sigui aferrat a jo com una paparra. I a poc intento que se vagi desferrant. Però tampoc n'ha de ser un patiment. Hi ha infants que, per motiu que siguin, no, aquell renou es genera molta angoixa i no poden suportar.
Ja, el que deu de l'actualització de les tradicions, els nous Sant Antonis, per exemple, el d'aquests dimonis, històricament havien estat homos, que també les nines volen ser dimoni. Jo és que... i no passa res, i de fet han de ser dimonis. Ara per dir que jo estic fent apologia de sa pobla, però és que justament és el que m'ha tocat cobrir. Però vaig anar a l'escola de sa pobla, que van crear a Vielfassa, que és sa dimònia, que ha estat sa primera dimònia que tenien a sa pobla, que van mesclar el mite de la Maria Enganxa en Bon Histori, que van crear des de l'escola mateixa, perquè van dissenyar aquest personatge des de zero, i tenen allà penjat el vestit de primera comunió de na Vielfassa, com se va perdre, és a dir, tot com a molt... una part que diríem moderns una mica creepy, perquè a mi aquestes coses me donen una mica de mal rotllo, però viure-ho en directe i veure com els nins de l'escola ja havien integrat aquesta dimònia com a seva, i que una nina també té dret a viure la festa talment un nin, però que això també és una manera que ha mantingut, aquestes festes vives i vitanques, perquè també si la meitat de la població s'ha de sentir exclosa, perquè històricament els dimonis eren homos i com a molt pot anar vestida de dama a fer una volteta, dius, escolta, anem a tranquil·litzar-nos.
I de dama ara, t'anava a dir, perquè, per exemple, els cavallers de Fodenich, els cossiers, les dames sempre havien estat homes, bueno, sempre havien estat sempre tot homes, però el que tu has dit, l'única manera de salvar una tradició és integrar-la i modernitzar-la, i ara, per sort, tant els cavallers com cossiers, pot haver-hi homes i pot haver-hi dones, que és l'única manera, per això, de mantenir vida les tradicions, que tothom hi pugui participar.
Noi, avui perquè he parlat de Sant Antoni, però es meló de Sant Sebastià també és interessantíssim. És a dir, una ciutat com Palma, que no tenia tradició de res, a mi m'ha regirat, cada vegada se van afegint coses, l'altre dia lo de la pesta, ja les confraries que se trobaven a la plaça ja els ha quedat petita, han d'anar a una altra banda, és a dir, anant sumant elements, després en l'estiu, que han amunt i que han avall, que crec que està molt bé perquè demostra que la gent és aquest tema de desintegració, de fer poble, que tothom vol formar-se part de, vol formar part d'una tradició.
I això que no han xerrat del muc i la muca encara.
No, no encara.
Teniu
no,
festes.
Per això també són mestres. Marines, moltes gràcies.
A vosaltres.
La setmana que ve, que ja haurà passat Sant Antoni.
Però Sant Sebastià encara no.
Anem que vendrem.
Ah, si voleu fer un monogràfic de Sant Sebastià, dimarts és el dia.
M'heu vist. Gràcies, ara tornem.
Altres ràdios, participació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. El Guateque Musical.
Va, posa'm un pot de música per acabar aquest programa avui dedicada a les llepolies.
Així és, perquè avui és el Dia Mundial del Xiclet i aprofitant aquesta vinentesa dedicarem el nostre guateque al món de les llepolies. I començarem per la que el vianera Daniela Blasco i el seu Unana, que ens va ensenyar a tots que de vegades, quan estàs interessat en algú, quedes pegado como xicle.
I d'estar ferrats com un xiclet fent-ne gust. Això canta Recyclet G.
Sabe chicle, cuando tú me besas, mami, sabe chicle. Y empiezo a tocar tu cuerpo y te derrites. Tú sabes que a mí me encanta y lo repites otra vez. Sabe chicle, cuando tú me besas, mami, sabe chicle. Y empiezo a tocar tu cuerpo y te derrites. Tu sabes que a mi m'encanta i lo repites otra...
Més dolços. Torna ara per als pirulins, pirulets i xupa-xups, que en anglès es diuen lollipop, com el títol d'aquesta cançó de The Shortettes.
Més lollipops, ara de més nostrats, gràcies a aquest amacle de fades.
Tu em passaràs, m'ho demanaràs i m'hauràs de dir.
Sortim de l'armari al món, ballant com si fos K-pop. Vos diuen quins maricons, però menjant ses barres com lollipops.
Tothom esperant tu petit, amb una baguette de Fendi. Un abric de pell de Yeti.
Tercer lollipop de la jornada, aquesta és la versió de Mika.
Que Canviem de dolç i passam ara al cotó de sucre. El cotó de sucre, que en anglès és sugar candy, i Mac and Katy Kisson saben fer en forma de besada.
Ai, sugar candy kisses. Però els bombons també són una bona opció llèpola. I els nins del 90 van encantar-los gràcies a aquest amacle de la brasilera Xuxa. Passa tres pedidos que eu vou realizar. Que você quer primeiro, agora vou te dar. A segunda coisa diz pra mim que eu quero ver. Só mais desejo e faço tudo aparecer.
Moment ara per a la rebosteria en xocolata, un altre dolç típic que sempre alegra qualsevol berenar en sortir d'escola. I en Xisco riu, perquè canten Charles Aznavour i la cançó en francès, com sempre, me toca jo, és Les Petits Pains au Chocolat. Les bâtons de Rédis Souvent ton chapard des dieux nous pardonnera Sans remords ni regrets, par jeu, plus que par vice. Des petits pains au chocolat. Se prenant au sérieux, on roulait l'herbe bête. Des petits mégots dans du papier et la croix.
Aquí ho deixant, que per cert no, el cinema mallorquí no ha tingut sort a la carrera cap als Goya, no hi ha cap candidat als Premis Goya dels preseleccionats, men si tenim més sort, demà en parlarem si Charlie Bujosa, que ha estat la muntadora de Flores per Antonio, aquest documental que sí que està nominat als Goya. Ja sabem qui seran aquests nominats i gràcies Miquel Jung, que Celestia diveixis con Nadal.
Fins demà.
Fins demà.
Una ferrada.